Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Guillem Martí, autor del llibre Cremeu Barcelona, la història real de l'heroi que va salvar la Barcelona en perill del 1939. Guillem Martí avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Serà el nostre un país. Tenim avui el gust de comptar amb el Guillem Martí, que ens ha escrit una novel·la sobre la idea de cremar Barcelona, que va estar molt present, oi, amb la gent quan va marxar d'aquí, i ha fet una història preciosa, i avui tenim l'honor de comptar amb ell. Què tal, com estàs, Guillem?
Molt bé.
Doncs vinga, procedirem com cada setmana a fer-te la bateria de preguntes.
Perfecte.
Tenen molta mania els russos amb lo de la terra cremada.
Bé, els russos, els soviètics en el seu moment sobretot, van fer una estratègia molt forta en aquest sentit, però no és un invent seu, ni molt menys. Ja des dels antics pobles perses que es practiquen aquestes estratègies, i romans, fenicis i molts altres les han dut a terme.
El trànsit sempre ha sigut un problema amb el DF. Parlo de Mèxic perquè tu veig que parles molt de Mèxic. Et deus ben informat en allà, també, no?
Sí, de fet, els descendents del protagonista segueixen vivint avui a Mèxic DF i han donat un bon cop de mà.
Venir del Paso al DF devia ser una odissea, aleshores, tu, perquè deuen haver-hi uns 3.000 quilòmetres.
Els transports aleshores no eren els que són ara, ni les vies de comunicacions, així que havia de ser una excursió memorable.
Has tingut que consultar La Vanguardia per veure la situació de l'època?
I tant. De fet, a cada capítol el lector trobarà la portada de La Vanguardia, que és la d'aquell mateix dia.
Ets molt descriptiu. Has llegit a Pío Baroja?
Doncs la veritat és que no.
Perquè ets tremendament descriptiu, eh? Quina mania els russos en voler-se posar a la Guerra Espanyola? Per què?
La Guerra Civil Espanyola va ser el camp d'operacions del que tots sabien que arribaria, que era la Segona Guerra Mundial, i tant els russos com els aliats feixistes van tenir la necessitat, diguem-ho així, de començar a practicar les seves tàctiques i noves armes en aquest territori en el qual les potències democràtiques, per contra, se'n van inhibir.
És necessari ser una mica curt per demanar a Moscú permís per tenir dos partits comunistes, perquè jo, honradament, sóc una mica més gran que tu i no ho he entès mai, això.
Bé, la Internacional Comunista tenia el dogma d'un estat, un partit, per tant, a Espanya només hi podia haver un partit, però finalment sí que es va aconseguir que el PSUC entrés com a partit independent dins la Internacional Comunista. Això volia dir una cosa que als comunistes espanyols no els va fer tampoc molta gràcia.
La mania de fer partits que tenim els catalans ja es donava aleshores, oi, amb la creació del POU?
Sí, però ens trobem davant d'un partit, el PSUC, que precisament el que feia era aglutinar diversos partits i no voler-los posar tots en una tessitura, diguem, comunista, sinó que el PSUC era un intent de fer un front antifeixista per lluitar contra una amenaça que ja havia fet el seu cop d'estat.
El problema d'en Nin no seria que jugava més a la carta de Trotsky que a la de Stalin i per això el van empalar, el van matar.
Sí, Andreu Nin no va voler cenyir-se al dogma soviètic, no va voler ser un titella de Stalin, i això li va costar molt, molt car.
La Teresa, que és un protagonista de la teva novel·la, no entén que es tingui que destruir la ciutat. Hem de pensar que avui era una dona centrada, no?
Em sembla que molt poca gent seria capaç d'entendre que un ideal, sigui el que sigui, tingui com a preu acceptable la destrucció d'una ciutat i l'assassinat de la gent que hi viu.
Els dirigents rematen la reflexió amb íntima vergonya. Sempre hi varen haver divergències. Suposo que ja saps que la batalla de l'Ebre els van arribar a matar per l'esquena, molts.
Sí, no, les guerres no són precisament períodes on puguem lloar la bondat humana.
No, creus que la guerra interessava de veritat a la gent i això va provocar més aviat la caiguda de Barcelona?
La guerra interessava molts. En un principi potser sí que era una guerra per defensar la legitimitat democràtica del govern republicà. al final va acabar sent una guerra per implantar un sistema feixista, un sistema estalinista, i això crec que va començar a cansar molt a tots els ciutadans.
Es nota una certa tendresa en la teva escriptura, al parlar d'en Corbacho quan volia ser Artur Costa, no?
Bueno, aquest personatge es troba dins un món que no acaba de ser el que ell ha somiat, i en una utopia, doncs, ell somia un dia arribar a Hollywood i ser una persona que s'allunya molt del nano que el va veure créixer.
És trist tenir que matar per imposar les teves idees. És el cas d'en Lazarev, no?
Sí, però hi ha gent que creu que les idees han d'estar al servei de les persones i, en canvi, el Lazarev creia que eren les persones que havien d'estar al servei de les idees.
Per tant, no creus que morir per una idea és de tontos?
Si la idea s'ho val, jo crec que no.
Vale. Sembla mentida l'interès que va despertar la Guerra Civil. Només per la mà de corresponsals de guerra de primera fila que vàrem tenir aquí.
Com havíem comentat, és un moment, la Guerra Civil Espanyola, que és el preludi del que vindrà després a tota Europa, i això desperta l'interès tant dels periodistes com de les brigades internacionals.
Lluís Companys té un excessiu personalisme i una manca de grandesa. Per què?
Jo no ho acabo de veure així. Lluís Companys va fer moltes coses deixant de banda la seva figura i a vegades sí que tenia unes idees molt clares que els seus detractors li retreien per no acabar d'escoltar els consells de qui tenia al voltant. Però no m'ho prendria com una manca de grandesa.
Manava molt en Lazarev. Diu que fessin un seguiment d'en Serra Pàmies, tu. Escolta, ordenar un seguiment d'en Serra Pàmies havia de ser una cosa grossa pel sol fet de ser quinta columnista, no?
Els agents soviètics eren persones que tenien carta lliure per demanar i ordenar el que qui necessitessin. Al final, qui manava era la Unió Soviètica en aquells moments.
La gana començava a assetjar Barcelona, perquè els protagonistes fan broma amb el menjar.
Bé, jo en la novel·la intento posar-hi un toc d'humor i que els personatges s'ho puguin prendre amb una mica d'humor, perquè si no estaríem parlant d'un drama que és molt difícil de pair.
Els russos es movien molt per aquí, com Pedro por su casa. Ho fas notar molt al llarg de la història. En Yuri, d'aquí cap allà, sense cap mena de problema, ningú li demanava documentació, feien el que volien, no, aquests senyors?
Si tenies la insígnia del partit, un accent soviètic, i en cas que ho necessitessis documentació que ho acredités, eres qui volia ser aquí.
El Socorro Rojo era una tapadora dels russos, no?
Bé, se'ls ha de reconèixer que els russos no eren persones tan dolentes i que van fer moltes coses bones, i el Socorro Roig sí que a la novel·la serveix per fer de tapadora de l'agent soviètic Lazarev, però va ser una institució a tenir molt en compte i una cosa lloable, la veritat.
Sembla mentida el que s'aprecia el menjar quan hi ha gana, no?
Sí.
Que tu t'hi fixes. Ens
sí,
en
ben poca cosa alguns ja omplien la panxa i ara ens en faríem creus.
La República es va perdre per la seva desorganització.
Per la seva desorganització i perquè va deixar de ser una lluita per la República i va començar a ser una lluita per la revolució, revolució d'una forma i per unes coses d'uns i amb unes diferències pels altres, i al final no es van acabar de posar d'acord.
Per què aquesta fixació amb Nova York que tens?
Perquè estem parlant del vell continent, i al vell continent passaven coses molt greus i més greus passarien, però en contraposició a Nova York les coses anaven molt diferent i era un país que il·lusionava, un país que despertava vitalitat, i el contrast em semblava important.
La gent volia marxar tant sí com no, inclús es fa ella mateixa la motxilla i els passaports, la principal protagonista.
Barcelona era un lloc caòtic on l'amor assetjava, ja fos des del cel amb els bombardejos, amb la fam, amb els assassinats i venjances d'última hora, per no dir el terror que suposava que poguessin entrar els moros davant de les tropes franquistes.
La maçoneria la tens molt present, però es troba a faltar la paraula germà, perquè entre ells es diuen germans.
Sí, vaja, en algun moment sí que ho faig constar, però tampoc volia fer notar que la maçoneria fos una cosa molt, molt tancada, molt hermètica, i al final pretenc que els membres maçons que apareixen a la novel·la es comportin amb total normalitat. Al final són persones.
La guerra causa molt mal, i total per res. No et sembla que és una reflexió que l'hauríem de fer tots?
Sí, la guerra no és un bon instrument per dur a terme les nostres necessitats o voluntats. Ara bé, també s'ha de reconèixer que hi ha vegades que quan algú s'imposa per la força a defensar-se és legítim.
Deixes els russos com a tontos, ho devien ser, no? Perquè no...
No, amb això no hi estic en absolut d'acord. Els russos els hem de reconèixer que si el feixisme va desaparèixer d'Europa va ser gràcies al seu esforç. Aquí a Espanya no se'n van sortir el fer caure el franquisme, però se'ls han de reconèixer molts mèrits també en aquesta gent.
Qui els va cridar amb ells?
La República va fer una crida a qualsevol que els pogués ajudar i en veure que les democràcies europees van mirar cap a un altre costat, van ser els russos l'única gran potència que es va posar al servei de la República Espanyola.
Pots entendre la CNT?
Sí, en un context en què hi ha l'oportunitat de fer una revolució i que hi ha molta gent que s'ho ha passat molt, molt malament, molta gent voldrà canviar el món i la CNT serà una forma d'entendre un nou món.
Per què les poques ganes de fer res per la gent a Barcelona en aquella època? Volien dir si es cremava que es cremés i si tu et cremaves que et cremessis.
Hi ha molts polítics que van restar aquí fins a l'últim moment i van fer un gran esforç per la gent de Barcelona. També és cert que en els últims moments tothom volia fugir de Barcelona ràpid i al final, si tenies l'oportunitat de fer-ho, ho enviaves tot a rodar.
La Carolina va existir de veritat?
No, la Carolina és un personatge fictici.
Barcelona va ser l'assaig del que va ser l'aviació a la Segona Guerra Mundial, ho dic pels bombardejos, perquè vam tenir el trist honor de ser els primers, no?
Sí, van començar els bombardejos sobre la població civil amb l'única voluntat de desmoralitzar la rereguarda.
No hi havia gaires manies a l'hora de fusellar Godet, Fernández Burriel, etc. No? Em sembla que per qualsevol cosa et fusellaven aleshores.
Sí, els afusellaments, si hi havia judici encara tenies molta sort, encara que fos d'aquella manera. Però altra cosa és que et traguessin de casa per la nit i acabessis en una cuneta.
Hem d'entendre que quan els russos varen deixar Barcelona només hi varen deixar el Piernas del Lazarev, perquè els bons se les van pirar, no?, per el que puc veure.
Sí, tothom que podia anava marxant, però hi havia gent que creia tan fermament en els seus ideals que es va quedar fins a l'últim moment i deixant-hi la vida en alguns casos.
Arribo a la conclusió que la República va caure més per les lluites internes que no pas per l'exèrcit nacional.
Vam arribar a viure una guerra civil aquí a Barcelona amb els fets del maig del 37, amb les lluites amb la CNT, la FAI... I això va ser un conflicte que s'ha de posar de relleu.
Com van arribar els exilats a Mèxic? Perquè jo tinc diverses versions. Quina és la teva?
Els exiliats en van arribar de totes maneres. En aquest cas, el Miquel hi va arribar creuant Sibèria, passant a Japó i des de Los Angeles, travessant tota Amèrica Llatina fins a Xile i després recuperant part del camí fins a Mèxic.
Ja, aquest sí que va fer una bona excursió. L'any 46 ja funcionava el Greyhound, no?, per el que tu dius.
Sí.
Tenien que canviar d'autocar al Paso. Per cert, em sembla que ja no funcionen, no?, els autocars del Paso.
No, els autocars del Paso, tal com tenen la frontera organitzada ara, és molt difícil que pugui funcionar el transport en una forma fluida.
Sembla mentida el que fa l'amor per una persona que dona per fer un llibre com aquest. Ho dius a la contraportada. Per fer, ho dones per fer.
Sí. A veure, és un llibre que surt d'una història personal, una història familiar que porto molt temps investigant i és una cosa en la que he posat molta passió.
És preciós, eh? Bueno, doncs fins aquí, un llibre molt bo, una novel·la, però sembla en realitat una història de veritat, eh? I és la història en definitiva de Miquel Serrapàmies, que va salvar la ciutat de ser cremada, i aquest senyor no se'n parla gaire, hi hauria de tenir un monument. Llegiu-lo, és una novel·la fantàstica.
Un temps que serà el nostre, un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe, no creguem en les pistoles. Per a la vida s'ha fet l'home i no per a la mort s'ha fet. No creguem en la misèria necessària, diuen de tanta gent. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Cante les esperances i plore la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Cante les esperances i plore la poca fe d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. Ràdio Estel.